padrina, eh? Per disputar el concepte de la padrina. Si aquests 9.000 tenidors els hi deixes 4 habitatges a cadascun perquè en facin el que vulguin, com si el volen cremar i posar-hi, jo què sé, fer clubs de cannabis. Però a partir... Un segon. Però a partir del 5è habitatge regules que l'hagin de posar a lloguer un preu assequible, de sobte t'apareixen 132.000 habitatges a preu assequible a Barcelona. Aquest estoc no es pot tocar? Ara ens hem d'esperar només que després de que tothom hagi fet el negoci que ha fet passin 10 o 15 anys perquè comencem a tenir un cert estoc d'habitatge perquè comencin a baixar els preus? No, no. Per això és un problema de tocar la propietat i de distribució de la propietat. I tot el que sona a distribució de la propietat, a alguns us sona, doncs això, a extrema esquerra. Dues coses més. Si en contra... I acabo, dues coses més i acabo. Si en contra del que estic dient és la capacitat de pagament de l'arrendatari el que orienta el mercat, això serà un procés infinit de venda del país. Ja està passant. Per què? BlackRock, per exemple, ja controla 20 de les 35 empreses de l'IBEX. Té participacions en 20 de les 35. Estan comprant el país, literalment.
No controla.
Llavors, un segon. Els liberals ens volen comparar, ens voleu comparar això amb un mercat on tu vens peres i el teu veí compra una samarreta i això és absolutament, absolutament absurd. Per què? Perquè la meitat de les compres d'habitatge des de 2008 han estat...
Breument, Pau, sisplau, acaba.
Un segon. La meitat de les compres d'habitatge fetes des de 2008 han estat fetes per part de propietaris de més de 8 habitatges. Jo sé que la veritat cou, eh? Però la veritat és aquesta. Que el 44% del parc està en mans de tenidors de més de 3 habitatges i el 24% de grans tenidors. I, per tant, i si parlem de lloguer de temporada, que també l'heu mencionat, suposa més diners pels propietaris i els eximeix, com comentàveu, de complir la regulació del mercat. A Barcelona ja representa el 63% del total. Per tant, no hi ha alternativa a prohibir això. Aquestes propostes, que són de sentit comú, per vosaltres són d'extrema esquerra. Doncs em sap greu, perquè us quedareu protestant i en minoria social, que és el que us està passant.
Estefania i Paco. Estefania.
Sí, vull contestar diverses coses de les que he dit. Aviam, jo crec que el més pràctic és no fer-se trampes al solitari. Per què ho dic? Bona. Jo crec que moltes vegades, i jo he vist de lloguer, més fastiguejada que estic jo per lo cars que arriben a ser els lloguers, també a Madrid, no et creguis que no ho està molta gent, jo he vist de lloguer. Mm. Per tant, no estic en representació de cap immobiliària, ni de cap sector neoliberal, ni de res. En primer lloc, no fer-se trampes al solitari. Jo crec que de vegades l'extrema esquerra, o com se li vulgui dir, fica el focus en llocs on el problema no hi és ni tampoc hi és la solució. Tu pots parlar dels fons voltors i dels multipropietaris que sí que estan creixent. Ara bé, el principal motiu pel qual els dos partits que ho podrien legislar, que són PP i PSOE, ho defensaré fins a l'últim dia de la meva vida, és perquè saben que la major part de gent que té un pis en lloguer és perquè cobren un salari molt baix, una pensió molt baixa, i molta gent està complementant la seva renda amb un pis, i això és tan cert que per això no li fiquen mà. És a dir, el problema per mi ara mateix és que PP i PSOE, que per mi fan el mateix, han percebut que molta gent està molt precària, però ells es dirigeixen a un electorat al qual li han de conservar el que tenen. Per tant, ni hi haurà expropiacions, ni hi haurà repartiment de pisos, ni nacionalitzacions, ni tan sols hi haurà mesures que realment facin que aquesta gent que s'estan portant un diner d'aquests pisos els hi baixi. Per què? Perquè molta gent ha invertit els seus estalvis en un pis. I molta gent ha llogat un pis per tenir uns diners que li complementin. Tothom a Espanya està molt deslliçat a la baixa, com a classe mitja. Però PP i PSOE saben que hi ha una part de l'electorat que hi haurà pau social mentre aquesta gent no vagi a menys, que és la gent que ja posseeix alguna cosa. La diferència en fa 10 anys amb el 15M és que aleshores fins i tot la gent que posseïa alguna cosa se'n va anar a menys, va anar a pitjor, era desnonada. Ara la pau social es manté en polítiques perquè la gent que ja té alguna cosa i a més té un pis llogat que els hi permet ser la vella classe mitja, no la classe mitja de pau parada, que no existeix, pugui continuar. Per tant, aquesta gent té un pis al lloguer o té un pis en propietat del qual espera treure un rèdit. I aquesta és la realitat, perquè si comencem a parlar de fons voltors, de no sé què i no sé quantos, és que no és la realitat del problema. I després, jo el que li critico, sí, ja acabo amb això, a l'extrema esquerra o com es vulgui dir, m'és igual l'etiqueta, topar lloguers no és la solució. No és la solució. La solució és construir, és lent. No sé què es pot fer entre mitges, però topar no és la solució. Per què no és la solució? Vaig a posar l'exemple de les poques dades molt recents que tenim a Barcelona. Diu, s'han subscrit menys lloguers de 5 a 7 anys. I on han anat? Han anat a lloguer de temporada, no? Per tant, sí, s'ha expulsat oferta, perquè pisos per gent que hi vol viure llarga estada s'estan anant a lloguer de temporada. Turístics, etcètera, X. Vale? Clar, tu estàs veient que la gent continua volent aquesta picaresca. en la mesura en què tu continues limitant, la gent trobarà altres picaresques i un dia retiraran el pis perquè diran pues no em convé, ja esperaré que totes aquestes polítiques passin.
És a dir, no hem de fer lleis perquè la gent se les saltarà. O sigui, no posem impostos perquè com que hi ha evasió fiscal traiem els impostos.
No és correcta aquesta apreciació, no se les estan saltant. No se les estan saltant.
Bueno, la picaresca, diguem picaresca, per ser més elegants, has dit.
Però és que això hi ha hagut sempre. O sigui, no sé com et deies, però...
Enric.
No és que s'estiguin saltant la llei, és la picaresca. Si avui no em deixes llogar el meu pis de 5 a 7 anys com jo vulgui, doncs me'n vaig a lloguer de temporada...
Però la picaresca amb unes normes és un argument per treure-les, llavors, perquè allò s'estraiem totes.
Però és que sempre hi ha aquesta picaresca. I quan em regulis temporada, el que faré és... Doncs ara no penso llogar el meu pis. I m'esperaré que hi hagi un altre govern i una altra legislació, el trec del mercat, i continuen apujant els preus. És que... I tu dius, no, doncs el nacionalitzarem. Tu saps que això no passarà. L'expropiarem, això tampoc passarà.
Paco.
Per tant, no ens fem trampes.
Bueno, Paco.
Mira, és un problema complex amb solució fàcil, no? I la solució fàcil és destinar recursos econòmics. L'Estat té un pressupost de més de 400.000 milions d'euros, déu-n'hi-do. La Generalitat, l'Ajuntament, la Diputació i l'Estat són del mateix color, són socialistes, no? Per tant, tenen capacitat per fer coses, no? N'hi ha terreny que es pot construir, n'hi ha, i molt, moltíssim, no? N'hi ha capacitat de fer infraestructures? Sí. N'hi ha capacitat de modificar, fer reformes legislatives? Sí. Només falta voluntat política. Està molt bé les declaracions del president Illa, de l'alcalde Collboni, del president Sánchez, del Feijóo, de tots, no? Està fantàstic, no? Però es poden destinar 20.000 milions d'euros a l'any amb un pla d'inversions per infraestructures? Sí. És veritat que no és d'avui per demà, però en qüestió de 2-3 anys es pot tindre vivenda, perquè el problema, jo tinc una certa edat, no? I personalment no tinc problema de vivenda, afortunadament. Però si no ho tenen, tinc tres filles i les tres tenen problemes, no? Problemes que no és un problema de salaris, no és que tinguin grans salaris, sinó efectivament el preu de la vivenda, que és la que n'hi ha. Fer aquest intervencionisme propi de l'esquerra, no? No funciona, és un error enorme, no? Pot tindre fets concrets que si havien a funcionar, però un pla per tot l'Estat espanyol, evidentment, és enormement complicat. Les polítiques intervencionistes de l'esquerra radical han fracassat a tot el món. És a dir, és una cosa que no funciona, no? Llavors, el que es té que fer, al meu entendre, és fer això. I després, posar en perill la credibilitat d'Espanya i de Catalunya, lògicament, la seguretat jurídica, dedicar-se a atacar aquests fons d'inversió, em sembla un error garrafal, no? Perquè això té conseqüències econòmiques molt i molt grans. Per tant, és qüestió de que Collboni, Illa i Sánchez es sentin i diguin, escolti, tenim un compromís amb la vivenda de veritat.
Enric Aragonès.
Bueno, jo crec que hem de trucar immediatament a Ursula von der Leyen per avisar-li que ha canviat de panorama polític europeu, perquè resulta que governa l'extrema esquerra als Països Baixos, on han prohibit les compres especulatives, o Andorra, on també han prohibit la compra, si no és per viure-hi. No, deien, la solució és construir. És a dir, pot fer falta construir en alguns llocs i en alguns moments, però posar com a única solució construir no només desvia el conflicte social que estem vivint, sinó que proposa una solució que torna a ser lucre privat amb fons públics, i si obviem la desviació dels usos que estem tenint, el paper de la intermediació dels portals immobiliaris, l'actuació corporativa d'aquest sector, la concentració de la propietat, no ens serveix. Tu sumes més pisos a l'equació, però no canvies les regles de joc d'això, no ho assegures. També es deia, hi ha tanta gent, que complementa pensions i sous baixos. Cal recordar, i això són dades del Ministeri d'Hisenda, que només un 6% de la població espanyola cobra rendes immobiliàries. És un 6%, perquè aquí sembla que tothom, qui més qui menys, té un pis llogat. És un 6% de la població.
Estan sobrerepresentats.
Si algun coneix molts, potser és perquè tenim una societat molt segregada, que fa que t'ajuntis amb un determinat sector. Però és un 6% de la població espanyola. I si alguns tenen unes pensions molt baixes, no ha de ser els llogaters, que són les capes més pobres de la societat, qui es faci càrrec de que les pensions són baixes. Pugem les pensions, efectivament estem d'acord en posar més diners públics a les pensions i a les polítiques d'habitatge. I sobretot una cosa, aquest 6%, i això també són dades d'Hisenda, té el doble de renda que els llogaters abans i tot de cobrar el lloguer. És a dir, insisteixo, el lloguer és una transferència de rendes de les capes més pobres a les capes més adinerades. I només última cosa, deia l'Estefania, hi haurà pau social mentre aquesta gent no vagi menys. No, d'això es tracta, i crec que ha començat a passar aquest dissabte. No consentirem que es pretengui que hi ha una pau social mentre tenim un sector llogater cada cop més gran i cada cop més pobre.
Insisteixo, crec que teniu la virtut de posar i ajudar a posar sobre l'agenda el tema de l'habitatge, que efectivament és un dels temes preocupants que té aquest país.
Principal preocupació dels ciutadans.
Crec que les vostres solucions són absolutament ineficients, utòpiques, i que empitjorarien molt la situació, perquè al final el que entenc que veniu a dir és que ens baixin el lloguer a la meitat per llei, que el que tingui més de 4 edificis o els que considereu que pot tenir la persona que el compra, li expropiem. En fi, aquest tipus de solucions crec que no tenen cap viabilitat ni tenen cap virtuositat. Dit això, sabeu, per exemple, amb el segment jove, és a dir, hi ha un segment jove que és un segment que té pocs recursos, que té una vida precaritzada, que es volen independitzar, que en aquests moments s'ha augmentat moltíssim l'edat d'independitzar-se dels joves. Sabeu amb una cosa a on competeixen moltes vegades? Perquè aquí hi ha un problema que no en parlem, on competeixen, en pisos patera. És a dir, aquí, per exemple, hi ha un tema molt pelut, que és aquests llogaters que converteixen. No són pisos turístics, no són de temporada. Són pisos que els lloguen per habitacions i que els volen llogar per habitacions pels immigrants. I quan més il·legals són els immigrants, més els hi cobren i més els extorsionen. Vale? Aquí hi ha un mercat negre d'això que fa que pisos, diguéssim, de nivell que serien accessibles per joves, doncs aquí hi ha un altre dels problemes evidents, em sembla, en tot això. Tot plegat.
Però per tant, quina és la proposta amb això? No,
simplement poso en evidència algunes coses sobre el mercat de l'habitatge que passen a l'àrea metropolitana, que són molt evidents. Dit això...
Que són conseqüències del que estem explicant, aquest canvi que hi pugui...
La conseqüència del problema principal és la crisi de la renda disponible. Construir, efectivament, s'ha de construir, però per construir...
Ha de construir l'Estat o no, David? Estàs una mica incòmode amb la idea de que ha de construir l'Estat?
No, estic absolutament en contra.
En contra, fins i tot.
Sí, home, i tant.
Ha de seguir construint el privat.
És absolutament ineficient. Acabarem la legislatura, t'asseguro que no hi haurà 50.000 pisos construïts. T'asseguro que no hi seran. Si es posa sol en el mercat, si es posa... Es deixa construir, pots posar-ho amb uns condicionants que tu vulguis, però el mercat t'ho solucionarà. El que no t'ho solucionarà serà l'administració, t'ho garanteixo. Aquests 50.000 pisos no es faran.
Vale. Solucions de mercat, per contestar tres coses ràpides. Vale. Govern Aznar, 1998, liberalitza el sòl. Val? L'objectiu era exactament el que dius tu, augmentar l'oferta i reduir els preus. Va augmentar l'oferta? Sí, es va construir més a Espanya que Alemanya, Itàlia i França juntes. Però aquesta sobreproducció, què va significar pels preus? Entre el 98 i el 2007 creix un 175%, passant-se de 760 euros a 2.100. Aquesta és la solució...
El preu de què?
Aquesta és la solució mercantil.
Perdó. El preu de què va créixer?
De la venda i del lloguer, d'en dues coses. D'acord? Els preus de l'habitatge creixen un 175%. De fet, entre 2003 i 2007, l'augment de preus arriba al 17% anual.
Si això passa, és perquè la gent ho pagava.
Segona idea.
No,
idea de que estem demanant...
La gent ho paga perquè la gent ha de viure.
La idea que estem intervenint al mercat. És una altra idea que m'encanta dels liberals. A veure, el mercat està absolutament intervingut ja a favor dels rendistes. Això és una cosa incontrovertible que demostren Jaime Palomera, Rubén Martínez, totes les companyes de la Hidra amb dades incontrovertibles i van anar l'altre dia al Congreso a demostrar-ho. Primer, qualsevol persona que cobra rendes de lloguer paga menys IRPF que una persona que treballa. El 50%, a més d'aquestes rendes...
I això et sembla...
Això són deduccions fiscals, efectivament, que són beneficis, però, i això és una intervenció al mercat.
Això és rendiment de patrimoni, rendiment... Sí. És que el sistema fiscal...
El sistema fiscal està beneficiant...
Porta una discussió sobre el sistema fiscal.
Sí, perquè està dient, és millor guanyar diners traient rendes del treball dels altres que del teu propi treball.
Una altra dada, però, 50% d'aquestes rendes... Un segon.
Teniu un problema de no entendre com funciona el cicle econòmic.
Vale, d'acord, sí, home, ja té nassos.
Sí.
El 50% d'aquestes rendes, exempt. Les socimis no paguen impost de societats. Les societats de lloguers...
Tu saps que les socimis, concretament, no tenen res a veure amb l'habitatge, que estan invertint en altres...
David, jo no t'he tallat.
No
m'ha semblat bé res del que has dit.
Quan dius coses que no són certes, t'ho dic.
Vale, doncs
les socimis no formen part, sinó el problema de l'habitatge. habitatge, sisplau, perquè estan amb infraestructures, estan amb altres tipus d'actius.
Jo volia dir tres coses, però si em talles tira l'estona, no m'arribes. Llavors, encara em diré que he de callar. Llavors, societats de lloguers amb més de 8 immobles no paguen pràcticament impost de societats i tenen IVA hiperreduït, com si venguessin compreses o fruita madura, d'acord? I en diverses comunitats, aquest no és el cas de Catalunya, els especuladors, és a dir, la gent que compra només per vendre, no paguen impost de transmissions. Última cosa. El suport popular a la regulació dels lloguers, ho dic perquè aquí sembla que estem representant, torno a insistir la idea, l'extrema esquerra, d'acord? El CEO.
Una mica, sí.
El CEO suposo que també és un organisme públic d'extrema esquerra. Va des del 95% de suport entre els votants de la CUP a, alerta, el 62% entre els votants del PP. És a dir, Madí i Maruenda, no representeu ni tan sols els votants de dretes, tothom, menys la gran burgesia, i aquest 6% del que parlava l'Enric està d'acord amb que s'ha de regular el lloguer. Per tant, jo el que dic és que hi ha una sobrerepresentació de la vostra opinió, perquè el CEO ens diu que el que estem dient nosaltres no són propostes d'extrema esquerra, són d'extrema necessitat. D'extrema necessitat.
Però jo també estic d'acord que n'hi ha un problema amb vivenda, no? És a dir, no és qüestió de ser de dretes o d'esquerres. M'has escoltat? El que passa és que les mesures d'ultraesquerra que defenseu intervencionistes no funcionen.
No, és que el que té el suport popular que deia el Pau és la regulació de preus.
No hi ha negació del
problema. Molt breu, Estefania, que has acabat. Estefania, molt breu.
Molt breu.
Molt breu.
Ja, si doneu alguna dada.
Enric, jo no sóc ni d'extrema esquerra ni d'extrema dreta, ni els meus amics són milionaris propietaris. Ho dic perquè no expulsis de les teves causes, que jo comparteixo que em relaciono amb propietaris i per tant crec que tothom és propietari.
No, jo poso la dada, és un
6%. Però et vaig a donar la dada, tu volies la dada. Volia donar les dades. 5 dies, diari econòmic. Llars, de per mitjana, quins són els llogaters? Mitjana de renda dels llogaters, 46.000 euros. És molt per damunt del salari que cobra la majoria de gent? Sí. Són milionaris? Algú que cobra 2.000 i pico euros al mes?
Dels
llogaters,
dels arrendadors, vols dir?
És un milionari, és un milionari. Sí,
no,
exactament, dels arrendadors.
No he dit milionari, he dit que és la del doble que els llogaters.
No, deixa'm parlar, perquè vull desmuntar aquesta demagògia, perquè crec realment que si ens anem a la demagògia dels rentistes, els fons voltors i els ultramilionaris, mai se solucionarà el problema. I vull que la gent sàpiga la realitat. La mitjana de la gent que té un pis i la renda és, a Espanya, 46.000 euros. És molt per damunt de la renda del jovent? Sí.
El doble dels llogaters.
És un milionari, una persona que cobra 2.000 euros.
És que no ho he dit. Estàs construint una mala palla, Estefania. Ningú ha dit que sigui milionari.
No ho és. Per tant, t'estic dient, el problema que han detectat PP i PSOE és que la seva base de votants no està extremadament precària ara mateix, com està la majoria de la gent a Espanya, que és el problema real, perquè té una vivenda amb la qual pretenen vendre-la i guanyar més diners o llogar-la i tenir més diners. 46.000 euros és un milionari? No.
Però que paris de tenir un to, com si estiguessis dient el contrari que he dit jo, que jo no he dit que siguin milionaris. T'estic dient
que
tenen el doble de renda.
Tu m'has dit que quines són les dades. Però
és que t'estic dient les mateixes dades que tu, Estefania. És el doble de renda que els llogaters. És el doble. Abans de pagar el lloguer.
Molt bé. Aleshores, el problema és que els salaris són molt baixos i els lloguers no arriben.
Però això
no
ja ho he contestat, no?
Però aleshores no són ni els fons voltors, ni l'acro, ni un
ni
l'altre.
I quin
és l'enemic, David?
Quin és l'enemic?
Doncs ara tots aquells factors que afecten a la renda disponible d'entrada.
El tema és que tu m'estàs dient una persona
que
cobra 2.000 euros és un milionari i no puc estar...
Que no ho he dit. Escolta una cosa, és que em sembla ofensiu i tot que segueixi repetint una cosa que jo no he dit i que t'estic repetint que no he dit.
Tu m'estàs dient que cobren el doble que la persona que
viu al seu pis. Dissenda, això és un fet.
Sí, cobren el doble. No hi ha d'aquí milionaris.
Són les 10 i 18. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a Valtros, fins a propera.
Oh, que pesada.
A veure una cosa, Carmeta. El debat era boníssim, el debat és interessantíssim. Ara bé, aquí les normes que vam posar al començament de la peixateria s'estan rebentant per moments. O sigui, Estefania... No fer-se trampes al solitari, vam quedar que era gairebé sanció.
Vull dir que... Ho ha assenyalat el Pau molt ben assenyalat, sí.
Ah, això ha de ser un mes, jo hauria de dir un mes de sanció. Sí, aquí hem de començar a posar normes de sancions com si fos la Liga, saps? I dos partits de sanció que bon recorri, ja n'hi baixarem, però no pot ser d'anar dient fer-se trampes al solitari com portem ja un any i mig de... No, perquè m'ha fotut...
Bon dia, amics.
Bon dia, Soriguera, bon dia.
De tota manera, l'Estefania ja ha estat 2 minuts a la banqueta, vull dir, no sabia on era, saps? Vull dir que...
No, saps què ha passat? Sense voler, he baixat el micro perquè no se sentís soroll. Aleshores, quan he anat a parlar, estava baix. Perdó.
Ah, val. No, no, de fet, aquesta és la tertúlia dels sospirs i dels sorollets, de darrere. Mentre un va parlant, es van sentint coses per darrere. I, no, sempre m'ha agradat, perquè avui ha sigut una tertúlia de 7 Déu-n'hi-dos per part d'en Paco Marwenda. 7 Déu-n'hi-dos, Déu-n'hi-do, està bé,
Justificats,
Sí.
Estimats peixaters.
Els altres també, estimats. No? Sempre estan justificats, entenc, Paco, no?
Bueno.
Jo crec, Carlos, que el gos que sí. Tenim de darrere també va dient Déu-n'hi-do.
Sí.
També va dient Déu-n'hi-do.
Forma part de la tertúlia.
Algú passava, Trucava algú alguna cosa, Paco, perquè el gos bordava.
Sí, sí. Sí.
És la perra Lolita.
Sí. Sí.
De tota manera, la frase més bèstia ha sigut la de fora de micro, vull dir, la que l'hem sentit tots, del convidat de l'Enric, que...
Bueno, ha dit que pesada.
Sí, no calia. Algo així.
Jo, que no calia.
Jo ho he sentit, no passa res, no, seré molt pesada, però cal desmuntar la demagògia, no són milionaris els arrendadors.
Molt bona reacció, Estefania.
No passa res, jo sóc molt pesada.
No, home, no. Sí, no,
vull dir, a més, jo crec que l'Enric ho ha dit i hem sigut
molt... També te l'ha tornat, perquè com que has dit que no sabies qui era, doncs igual és una manera de...
Clar, pobret, no sabia el nom, ho sento.
Ja.
Jo, en aquest moment, quan l'Enric ha dit això, jo crec que molts a casa han dit, tens raó. Estefania, molts han dit... No,
però jo sóc molt intensa, ho sento, jo sóc així.
No, és veritat.
Ho defensaré fins a l'últim dia de la meva vida.
Sí.
Això, bueno, jo me n'he anat a... I pongo a Dios portes...
Exacte.
Però avui hi ha hagut una frase heroïna. També memorable, del senyor David Madí. Choriceo por menor. Això és samarreta d'estiu, saps? Per entrar a una discoteca, aquelles coses que... Has de dir el contra...
Però això no era referit a la monarquia, Això era un altre tema. Que, per cert, des de que sé que en Xuriguera és fill del rei, també, jo crec que aquí això ho hauríem d'incorporar i hauria de ser un tema,
Sí.
M'ha dit, no hauríem de parlar.
Home, però quan el veus, ara que ho saps, hi ha unes diferències.
No, és que clar, ho vaig veure i vaig agitar.
Si ho vam explicar, col·lapsa.
És que és irrefutable.
Sí.
Irrefutable.
A veure, si aixequem sovint telèfons, en sortirà més d'un, segurament, Vull dir que...
I tant.
També és veritat.
Vull dir que no... Tampoc té molt mèrit, Xuriguera, no et pensis ara.
No. Jo vull desviar l'atenció, sisplau. Sí. Vull desviar l'atenció.
No vols parlar,
cap,
no vols parlar.
Cap en Pau, no en vull parlar.
Discreció.
D'en Pau.
Ah,
en Pau, posem un exemple. Jo què sé, com si volen fotre, saps? El que primer que em ve pel cap. Com si volen fotre un club de cannabis, saps?
Bueno.
No ha dit com si volen fotre un grup de tertulià sobre l'obra de Joyce. No.
Home, segur que és molt més interessant el club canàbic, això està clar.
A mi, el monòleg que ha fotut Pau Llonch, Sí. Hi ha hagut un moment que he pensat aquí, la gent anirà marxant, perquè no hi havia manera d'aturar-lo. Ell s'ha anat brancant i s'ha anat veient valent. Dic, hòstia, en Pau està fotent-me que jo... I jo gairebé estava per dir una secció diària, setmanal, d'en Pau, el monòleg d'en Pau, saps? Amb una mica de musiqueta, allò, aplaudiments de fondo, i pam, pam, pam. Perquè hem xalat, Els que érem a casa hem xalat,
Celebro.
Però vaig a ser dolenta,
Ja està, la pesada, ja surt la pesada.
Avui almenys no ens ha explicat les polítiques d'habitatge de la Xina, és un tema.
No, si vols el proper dia entrem, tens ganes d'entrar-hi.
L'Estefania, hi ha moments que ha d'estar a la peixateria.
Què et preocupen les padrines de Xina, tu? Les tietes padrines que lloguen pisos de la Xina et deuen preocupar que flipa.
L'altre dia a l'Illa es va reunir amb un alt representant del govern de la Xina que va venir a Barcelona.
Sí, aneu fent broma, aneu.
Ara.
Fem broma amb la Xina.
Ja us ho trobarem.
Ho veuràs tu, en riurem.
Bueno, ho hem de deixar aquí, Xuriguera Faixedes, que vagi molt bé.
Vinga.
Bona setmana. Adéu, David Madí, Paco Marwenda, Estefania Morales, Pau Llonch.
Adéu.
Bona setmana.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: mostro alegria perquè em toca la loteria a Manacor. I la resposta era somric. Una forma de mostrar alegria és somriure. I a Mallorca, la primera persona del verb ser es conjuga jo som. I si em toca la loteria, jo som ric. 825 dels 1.172 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 12 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Pau Urbina Cortavitarte. I avui també ens heu dit enjoio, jubilo o tabola.
Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. És d'amor? És d'estalvi. Perquè a Caprevo tens milers de productes a preus bons sempre, com els tovallons blancs 2 capes Eroski 100 unitats a 1,55 € o el pernil cuit extra Campofrío al tall a 12,49 € al quilo. Caprevo, amor etern als preus bons.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres? Doncs encara millor, perquè torna el millor dels divendres. Aquest Black Friday podràs guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11.
I a més, entrant a cuponespecial.es podràs aconseguir centenars de targetes regal de tecnologia, esport i oci. Amb el cuponazo Black Friday de l'11, torna el millor dels divendres. Bases dipositades davant de notari.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A Clarell, aquest Black Friday, et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarell, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
I ara entrem al búnquer.
La qüestió és que l'Otto acaba de rescatar a Mussolini sense disparar ni un sol tret. Quan entra a l'habitació, en Benito està ben confós, però en veure uniformes alemanys de seguida es tranquil·litza i diu: sabia que el Führer no m'abandonaria. Anem-nos-en.
Anem-nos-en, va dir Mussolini? Anem-nos-en.
En italià ho va dir.
Ah, clar.
Facciamo via.
Facciamo via.
Ara, el nivell del programa és aquest. No sou sorpresos, ara.
Si ens han donat premis amb aquest nivell, per què canviar-ho ara?
El Búnquer, amb en Pello, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Ui,
lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
Jo quan em violava, dia sí, dia també, intentava dir no ha passat res, oblidar-me el dia següent, ara ja ha passat. Era la meva manera de sobreviure.
Què passa quan el teu abusador és la teva parella?
Jo deia que no, però quan deia que no, em castigava.
Aquest dilluns, dia de la violència contra les dones, coneixem la història de la Sara, que va ser violada pel seu marit durant 20 anys.
No era conscient que m'estava violant fins que m'ho va dir una advocada.
Aquest dilluns de 9 a 10 del vespre, a Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les violacions matrimonials passen a dins del dormitori, on no et veu ningú.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són 11:15. Núria Ribó, què tal? Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com estàs?
Estem bé i començant el dia amb to verd.
Amb to verd, sí.
Amb to verd.
Sí, sí, perquè avui, atenció a la lluita que ha de fer, en aquest cas, una mare perquè el seu fill o els seus fills puguin ser vegans a l'escola. És el cas de la Megan. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu tens 3 fills, oi?
Sí.
I avui amb qui vens?
Amb la gran.
Amb la gran. Hola.
Digues,
què tal?
Hola.
Ets la Bauma, oi? Com estàs, Bauma, bé?
Sí.
Avui no has anat al col·le?
No.
Perquè avui acompanyaves la mare a la ràdio. Això és una experiència. Sí. A casa vostra sou tots vegans?
Sí.
Sí, sí, tots.
I quan vau decidir optar per aquest model alimentari?
Als 12 anys jo vaig decidir fer-me vegetariana i aproximadament als 16 em vaig fer vegana. En Joel, el meu marit i pare de les meves 3 criatures, mai ha sigut vegetarià, es va fer vegà directament l'any 2006, igual que jo, més o menys.
Mm-hmm. I quan vau decidir que els vostres fills també ho serien?
Nosaltres entenem que els animals són individus i haurien de tenir com a mínim dret a la vida i aquest és un dels valors que tenim com a família i com a persones. I crec que els valors que tu tens no pots decidir transmetre'ls o no transmetre'ls a les tres criatures.
Mm.
Per tant, mai vam tenir la conversa de si les nostres criatures tindrien una dieta convencional o una dieta vegana. Seria molt estrany per un infant créixer en una família vegana, sentir converses de sobretaula on es diu que els animals s'han de respectar però que els seus propis progenitors els ofereixin carn.
Sí, sí que et demanaré, Megan, que m'ho expliquis, no cal que ho llegeixis perquè ho explicaràs millor i veuràs que ho faràs molt, molt i molt bé. És a dir, tu al final vas tenir clar que no donaries mai productes d'origen animal perquè volies seguir amb la vostra filosofia i la vostra manera de viure.
Correcte.
Mira, en els últims anys, no hi ha dades, ha augmentat el nombre de famílies que adopta una alimentació vegetariana o vegana, per tant, també ha crescut el nombre d'infants que sol·liciten aquesta pauta alimentària a l'escola, i a Catalunya un 60% dels centres escolars ofereixen menús vegetarians segons dades del programa de revisió de menús escolars de Catalunya el 2023.
Doncs mira, jo estava... he començat a repassar dades verdes. D'alguna manera, en els últims anys, segons organitzacions com la UB, Greenpoint i demés, ha baixat una mica el vegetarianisme. No només el veganisme, perquè el que predomina és el vegetarià. Ha baixat una mica. Va augmentar amb la pandèmia, després hi ha hagut com un rebot, però tot i amb això continua al voltant de l'11-12%. Una altra cosa que deies abans és el dret a la vida. Jo em pregunto, els vegetals no tenen dret a la vida? Quina és la vida que respecta? És una subespècie? I ho dic perquè, mira, aquesta setmana ha sortit un informe a Science Alert que diu que les plantes criden, és un titular d'aquests així. Però s'ha comprovat, estan fent uns treballs a la Universitat de Tel Aviv, que les plantes en situacions d'estrès, clar, tot és un llenguatge per mi nou, però que li he estat i que me'l presentaré avui perquè tu me'l puguis, diguéssim, confirmar o no, perquè les plantes aquestes produeixen una sèrie de sons que normalment les persones no podem sentir, però que sí que estan controlats. És a dir, en situacions d'estrès hi ha una mena de crits que també això atrauen altres tipus d'animals, etc. Aleshores, si la planta pateix quan la tallem, vol dir que té un tipus de vida. Aquest tipus de vida no se'l respecta als vegetarians o als vegans? Jo em pregunto, fins a quin límit és la vida per vosaltres?
Aquesta és una pregunta que moltes vegades ens fan i jo penso, efectivament, les plantes són éssers vius. Nosaltres no és que diguem no consumirem éssers vius, perquè l'alternativa quina seria? Consumir pedres? O sigui, no pot ser. Hem de consumir éssers vius. Llavors, la idea no és no consumir éssers vius pel fet que estan vius, sinó no consumir éssers que tenen sentiments, que tenen emocions, i tots podem conèixer la diferència que hi ha entre agafar un tomàquet i tallar-lo per la meitat o tallar-li el coll a una vaca. Vull dir, aquesta diferència és una diferència biològica. Hi ha els cinc regnes dels éssers vius, hi ha els animals, els vegetals, està perfectament diferenciat, i som conscients, sabem perfectíssimament, que els animals sí que tenen aquesta capacitat de sentir i de patir. Per tant, si jo tinc l'opció d'alimentar-me sense utilitzar els animals per tenir una bona alimentació, i puc fer-ho amb vegetals, ho faig amb vegetals. Mm. No tinc l'opció...
I això et costa d'explicar-ho a l'escola, per exemple? Es diu, has notat que hi ha reticències o no?
Això jo no ho he hagut d'explicar a l'escola. Vull dir, no han vingut els mestres a fer-me aquesta pregunta. Escolta, tu per què...
Ningú t'interpel·la directament en això.
No. Vull dir, nosaltres senzillament diem, mira, nosaltres som una família vegana i ja està. Vull dir, no...
Clar,
no.
Però l'escola ho ha posat fàcil en aquest sentit?
Bueno, ens hem trobat una mica de tot. Clar, nosaltres tenim tres criatures i vam començar amb tota la història dels menjadors escolars doncs quan la Bauma va començar a la llar d'infants, quan era petitona, que tenia un any. Llavors vam tenir una experiència a la llar d'infants.
Què era?
I després va continuar l'escola a partir de P3.
És a dir, l'experiència era que...
L'experiència va ser que nosaltres vam anar a una escola bressol en la que no ens van donar cap opció de que la nena pogués menjar una dieta vegana i la vam descartar. Vam dir, doncs aquí no l'apuntem. I l'escola que la vam apuntar va ser, precisament, la vam triar per aquest motiu, perquè sí que es podia portar tàper. En aquell moment... tothom podia portar tàper. És igual el motiu. Senzillament, si tu volies portar tàper pel teu infant, fos quin fos el motiu, sí que s'acceptava. I vam apuntar la Bauma allà. Llavors, quan el nostre segon fill va anar a la mateixa escola, l'escola va decidir que per motius d'organització tots els infants havien d'anar amb càtering, perquè lo dels tàpers era com una mica un merder, i la directora va venir i em va dir, ei, no et preocupis, ja hem pensat en el vostre cas, sabem que en Roure, que és el nom del meu segon fill, és vegà, el càtering us farà un menú vegà sense cap problema, i vam tenir doncs aquesta situació molt còmoda i molt bé. I amb la petita, doncs, bueno, suposo que el meu interlocutor va canviar, i quan va ser el moment de demanar un menú vegà, que jo pensava que no hi hauria cap problema, m'ha dit, ah, no, és que ara no pot ser.
Ja. Bé, tenim nosaltres també la Maria Manera, que és nutricionista a l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Clar, d'entrada, això que deia de l'escola bressol segurament és una cosa que has de trobar molta gent, perquè hi ha la percepció que les dietes vegetarianes o veganes els hi falten coses, no? Que no és prou equilibrat.
Sí, bueno, és una percepció que cada cop està menys present, en realitat. Jo crec que hi ha una acceptació bastant àmplia a dia d'avui de que les dietes vegetarianes ben planificades i suplementades amb vitamina B12 són adequades en qualsevol etapa del cicle vital. I aquest és el posicionament de gairebé totes les entitats de salut pública, promoció de la salut, nutrició pediàtrica. Per tant, amb aquesta base hi ha bastanta confiança.
I és sa, per tant, per un nen i nena alimentar-se d'una dieta vegana?
Si està ben planificat i suplementat amb vitamina B12, sí. Sí, sí.
Com us gestioneu des de la Generalitat aquesta varietat de menús que hi ha als menjadors de les escoles?
Sí, bueno, això hi ha una necessitat molt àmplia, no? Però no només per als menús vegetarians o vegans, les infants amb multitud d'al·lèrgies, amb celiaquia, amb diferents creences i religions, és una complexitat real, i és difícil. El que passa és que, bueno, entenem que els menús sense aliments d'origen animal són una més de les 30-35 peticions que han d'acceptar o que accepten, no?, les escoles, i per tant en aquest cas no és de les més complicades, no?
Parlaves de vegetarians en general, però clar, vegetarià i vegà és diferent. I al meu voltant jo conec molts amics. En canvi, vegans no en tinc. O si hi havia algun, ha desaparegut. Perquè vegà és el que no vol cap aliment derivat de l'animal. És a dir, que els vegetarians prenen llet, ous, formatge, etc. Que aleshores sembla... Bueno, tenen ja tot el complex, diguéssim, vitamínic, proteínic, ho tenen tot, no? Però dius, si prenen la B12, vol dir en aquest cas que la teva família, les criatures, els tres fills, els esteu donant pastilles des del minut zero?
Nosaltres sí, ens suplementem amb B12, no des del minut zero, perquè en lactància materna no fa falta la B12 fins que no comences a ingerir tres tipus d'aliments, a partir dels 6, 7, 8 mesos d'edat, però nosaltres sí que prenem B12. Al final la B12 és una vitamina que és un cop a la setmana, és una pastilleta que és un cop a la setmana, i la gent que té una dieta convencional també la pren en forma de suplement, perquè els animals de granja estan suplementats. Llavors, tothom la pren amb suplement. Nosaltres, senzillament, ens saltem el pas de menjar-nos l'animal que ha sigut suplementat.
Mm-hmm. I vosaltres anualment teniu analítiques, tant vosaltres, el pare, la mare, com els fills, per controlar que tot vagi bé?
Nosaltres, tota la família, no ens fem analítiques anuals perquè és innecessari. Mm-hmm. Al final, una dieta vegana pot ser igual de saludable o igual d'insaludable que una dieta convencional. Lo important és que estigui ben planificada i si és vegana o no, no és el que fa que sigui més o menys saludable. En el cas de la Bauma, sí que fem una analítica anual i ella porta un seguiment a l'Hospital de Manresa perquè ella és celíaca i llavors tots els nens celíacs, ja siguin vegans o no, ja, sí que tenen aquest seguiment.
Una cosa sí que afecta la salut i l'altra és una posició ideològica que al final heu de complementar i cuidar molt bé perquè no li falti res a l'alimentació.
Sí, sí. Llavors, bueno, la Bauma sí que ella té aquesta analítica completa anual i sempre pues, ha estat en un estat de salut perfecte.
Clar, Maria, les escoles, els menús vegans tampoc es fan aleatòriament. O sigui, entenc que, com deies tu, han d'estar ben estudiats i, sí, i no sé quin tipus de coordinació hi ha, per exemple, també amb les famílies, perquè això també estigui ben coordinat.
Clar, les planificacions de menús han d'estar ben programades perquè siguin saludables, incloguin o no aliments d'origen animal. És a dir, que les dissenya un dietista nutricionista i el programa de revisió de menús escolars que has citat doncs les revisa per verificar-ho. Quan una família fa una petició d'un menú vegetarià, vegà, sense gluten o sense proteïna de llet de vaca, doncs igualment el nutricionista s'encarrega de que estigui ben planificada. L'Agència de Salut Pública de Catalunya té un document de posicionament sobre aquest tema, sobre menús vegetarians a les escoles, i allà s'ofereix la possibilitat, o sigui, es fa el plantejament de que quan les famílies ho sol·licitin han de poder tenir, no?, una opció sense aliments d'origen animal.
Clar, també hi ha una realitat que és la diversitat cultural, no? A les escoles, que fa que, per exemple, moltes famílies no mengin segons quin tipus de carn.
Sí.
Això es respecta per obligació, entenc, als centres?
En les guies alimentàries a Catalunya, i també la que inclou les recomanacions sobre menjadors escolars, són documents de consens, però no són d'obligat compliment. Però referència a l'oferta de menús especials, però també en referència a la quantitat de dolços que hi pot haver, les coccions o els tipus d'olis. Val? O sigui, són recomanacions, no d'obligat compliment. Per tant, en aquest cas, tampoc. És veritat que això pot ser que canvi molt breument, d'aquí molt poquet, perquè hi ha un real decret a punt d'aprovar-se a nivell del govern espanyol sobre menjadors escolars, i allà sí que es contemplava, almenys en l'esborrany, l'obligatorietat de que se servissin menús vegetarians i vegans per motius de creences i religió.
Mm. Per tant, no està obligat, és a dir, tu a l'escola estan obligats a donar-te el servei, però podrien dir-te, jo menú vegetarià no en faig, sí, i per tant no poden fer res. O jo li donaré carn i
podrien
se l'ha de menjar.
Com ha dit abans la Núria, no és l'habitual, eh? El 60% n'ofereixen i amb nosaltres la nostra experiència a l'agència és que la immensa majoria de centres, quan una família ho demana, ho ofereixen. I nosaltres moltes vegades també fem d'interlocutores, no? Perquè a vegades són dificultats percebudes pel centre o dubtes de, ostres, però li cobriran els requeriments nutricionals? És que no vull oferir una alimentació de risc. I nosaltres en aquest sentit fem d'interlocutores perquè es pugui facilitar, no?, aquesta oferta.
És el que estava posant una mica la Núria ara, no?
Ho veig molt... És complexa, perquè imagina't, és qüestió de respecte als animals, és qüestió ideològica, és qüestió dietètica, és qüestió de moltes socials, i cada vegada més, que abans ho parlàvem, vull dir, cada vegada més a la societat hi ha més intoleràncies, no sé si és degut a la forma que vivim, als menjars, al canvi climàtic, la forma, etcètera. O sigui, jo em plantejo una escola que tingui 10 varietats diferents...
I 30,
I 30 ja. O 40, perquè si hi ha 30 o 40
això pot ser celíac, però a més a més intolerant a la lactosa, o afegim-hi no sé què, o a més a més...
Clar, però precisament, per exemple, jo crec que si les escoles oferissin el menú vegà, el menú vegetarià se'l poden estalviar. Vull dir, i inclús el menú de l'al·lèrgia a l'ou, el menú de l'al·lèrgia a la proteïna de la llet, el menú vegà l'inclou. És a dir, que a vegades oferir el menú vegà es veu com, ostres, una cosa més afegida.
Però la gent que vol menjar ou...
Clar,
però... Però, bueno, sí, jo crec, vull dir, no poso la mà al foc, però pràcticament sí, que totes les famílies vegetarianes, si els diuen que a l'escola el menú pot ser vegà, l'acceptarien perfectament. I l'ou després el mengen per sopar sense problema. En canvi, al revés, no. Les famílies veganes, si només hi ha un menú vegetarià, doncs
sí,
aquí ens
quedem curts. Sí, però estàs parlant d'un percentatge de la població mínim respecte
mínim,
a la gran majoria.
Mínim, i
quan
aquest és el problema.
Quan parlem del 10 o 12 a Espanya i al món vegetarians, estan els vegans, i veus que és 1,4, 0,7...
0,6, havia dit jo.
Exacte, no arriba a l'1%. Aleshores, es complica molt demanar-li a una comunitat, a una escola, que dius que tu ho veus bé, i a més segurament és saludable i tot això ja no hi entro, però que dius, bueno, aquest és el meu costum, l'altra família, jo... li hauré de donar B12 encara que la nit em mengi un ou a casa la criatura,
sí,
i encara hi haurà, hauré de controlar que el meu fill estigui bé, li dons uns mal de caps afegits d'alguna manera.
La complexitat no és tanta, és a dir, és una complexitat més en un marc en què ja és prou complex,
sí,
no?
Sí, clar.
Sí, el que passa sí, sí, és però... que el plantejament és, nosaltres volem donar resposta a la diversitat,
clar.
Volem donar resposta a que una família musulmana tingui dret a no menjar carn de porc, volem donar resposta a que una família amb... i si el nostre posicionament exacte. És sí, acceptem aquesta exacte. Complexitat i la veritat és que l'experiència ens diu que no és i ni impossible ni inviable, ho estan fent la immensa majoria d'escoles de Catalunya.
Mm-hmm. Jo li voldria preguntar, Bauma, tu quan veus els teus companys a l'escola que mengen potser diferent que tu, a tu no et fa gràcia de voler-ho provar? I, per exemple, els nanos, també petits, quan juguen al pati, o si jugueu en una escola que teniu terra i veieu bitxitos, i que des de petits sempre ens agrada agafar les formigues o tocar-les, o fins i tot les arribem a matar de petits, no? Quina és la teva reacció quan veus tants companys diferents que, per exemple, no mengen el mateix que tu? A tu et fa gràcia? Voldries provar-ho?
No. De fet, una vegada en una companya a l'escola li vam ficar un pollastre que li sortia sang.
Uf!
I llavors em va fer molta angúnia.
Mm. No, molt bé. I, sí, sí. No, no, és...
No, no, clar, és que, bé, és que al final s'ha de ser sensibles.
No, no, i a més poses una
també,
imatge
això,
que realment provoca rebuig inclús als que els agrada el pollastre. Perquè, clar, sí, sí, si veus totalment. Sang i tot això que és un sinònim d'estar malament o de ferida, vull dir...
És
lògic, no? Fins i tot amb els jocs. Vull dir que és complexa, però al mateix temps...
I genera molt debat, perquè hi ha molta gent trucant ara mateix, donant totes les possibles opinions. Megan, Bauma, Maria i Núria Riba, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies.
Una pausa, la tornem.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes quan fa uns quants anys dèiem mira que gastar tants recursos per portar-te des de tan lluny? Doncs avui diem amb orgull, a Espanya disposem de la millor energia, la del sol, el nostre sol.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds i avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
A Universitària ja estem de Black Friday. Descobreix els fantàstics preus, fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. I ara, pel Black Friday, un 20% de descompte addicional. Afanya't i vine fins al 2 de desembre a qualsevol dels nostres centres. Òptica i audiologia universitària, per joves d'un a 100 anys.
El dijous 28 de novembre, el Matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Tan sols fins dimecres al Black Friday total del Corte Inglés per web o app o a les botigues i només per clients amb targeta al Corte Inglés, fins a un 40% de descompte en moda, llenceria i sabateria. Més un 15% de regal per properes compres en tot. Targeta emesa per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions del Corte Inglés Ponés.
Ja pots fer el donatiu a la Marató per les malalties respiratòries. Entra a 3cat.cat/marató i tria la modalitat que et vagi més bé per fer la teva aportació. La Marató diu molt de tu.
012, la millor resposta.
Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
Ah, sí? I com està?
Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb la USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Més de 10 anys. Prop de 50.000 quilòmetres recorreguts. Més de 100 pobles visitats. Milers d'històries viscudes. I ara, tornem a la carretera. Per què ho faig, això? Doncs és molt senzill. Perquè m'encanta, perquè m'apassiona conèixer gent. Gent que trobo a cada racó, a cada pas que faig, a cada indret que visito.
Nova temporada del Foraster, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, Quim Masferrer descobreix Sant Pol de Mar.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
No puc perdre el coratge mentre hi hagi el paratge del meu poble adormit, un ametler florit. De Cançons per al meu poble, de Jaume Sant Andreu Sureda.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Jordi Selles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
10 minuts seran les 11. Per cert, ara parlem de...
Jo t'he dit una cosa, Ricard.
Què?
Aquest guió no està fet amb intel·ligència artificial.
Val, i això està molt bé. Perquè avui hem sabut que el TCJ de Catalunya ha anul·lat l'acomiadament d'un treballador perquè li havien fet una carta amb intel·ligència artificial, la carta d'acomiadament.
Sí, el que fa molta gràcia d'això és més aviat la sentència, no?
Sí,
perquè,
sí,
evidentment, crec que estem tots plegats com a societat utilitzant eines com el ChatGPT per damunt de les nostres mateixes possibilitats i fins i tot diria que recomanació professional. Però, esclar, que hi hagi una empresa que redacti una carta d'acomiadament amb el ChatGPT, escolti'm, redacti'm una carta d'acomiadament improcedent, i que, a més, clar, nosaltres sabem que les eines aquestes d'intel·ligència artificial el que tenen és una cosa que es diuen al·lucinacions, no? En anglès diuen machine hallucinations, que són, doncs, usos que la mateixa eina d'intel·ligència artificial fa de temes generals sense tenir clar el context en el qual es està utilitzant, perquè la màquina és la màquina. No oblidem que la intel·ligència artificial és molt artificial i poc intel·ligent. Aleshores, aquesta carta que van redactar per un treballador d'una empresa que es dedicaven a treballar, doncs, la pedra i el marbre, pel mig hi posava coses com que es dedicava a la venda de productes al detall, o sigui, bé, tot de coses rares que et genera la intel·ligència artificial. Aleshores, el TSJ...
Hi ha una aplicació, no sé si l'has vist ara, que pots parlar amb el teu jo del futur?
Sí.
L'altre dia m'hi vaig posar, vaig començar a parlar... Però escolta'm, tenia gràcia,
eh? Tenien coses, eh? Tenia una mica això de l'horòscop, també, no?
Sí.
Però és que a mi el que em fa gràcia d'això és que...
Passa una carta d'acomiadament...
No, clar.
Mira,
que...
avui he rebut una carta que no direm l'Ajuntament, però te l'ensenyo.
Senyor Ricard Ostrell.
Sí, però no cal que diguis que és un Ajuntament, no? Que em felicita per l'Ondas. Però fixa't que hi ha un tros a mà i l'altre és com un escrit redactat. Llavors he pensat, clar,
sí,
això igual és... això ho ha redactat amb intel·ligència artificial o la secretària de torn.
Qui correspongui.
I després l'alcalde en qüestió ha fet a mà una mica un gargot per dir, bueno, que sàpigues qui posa atenció.
És que, de fet, hi ha una cosa que està passant i que és tendència. Saps, abans, quan parlàvem de tendències, la tendència tornarà a ser, de fet, és i tornarà a ser cada vegada més escriure a mà.
M'encanta, m'encanta això.
Per què tornarem a escriure a mà? Escriurem a mà per demostrar que això no ho hem escrit en un ChatGPT. De fet, a les universitats estan tornant els exàmens a mà. Als instituts estan tornant els treballs a mà. Per
les
què?
Les universitats es feien exàmens sense ordinador?
Sí. Ai, Ricard, quant de temps fa que no anem a la universitat, Ricard?
Més de 10 anys?
Sí.
Doncs jo no ho sabia, això, veus?
Clar, aleshores, tornem a treballar a mà. Doncs mira, el TSJ, el que té gràcia és, sobretot, com ho han escrit, perquè han fet una sentència molt divertida, on diuen que, vaja, que si és que pot ser divertir una sentència, bueno, perdó, del TSJ, però que diu que, clar, que és impresentable.
Almenys, com hi ha dit algú...
Impresentable.
Doncs s'ho repensarà. Per cert, vols parlar avui també d'una discogràfica?
Sí.
La primera a Espanya que vol revolucionar la creació de música a través d'intel·ligència artificial?
All Music Works és la primera discogràfica que apareix a nivell de l'Estat. N'hi ha d'altres a nivell internacional, però aquesta ens toca una miqueta més a prop, que crea artistes amb intel·ligència artificial. Avui, llavors, que la secció va tota de IA. Mm. Què et sembla, això?
Sembla perfecte. Però això com funcionarà? Perquè, clar, és
la idea és...
Crearan artistes de zero.
És, escolta'm, si una novel·lista pot crear els seus personatges i els crea, doncs, la seva història, i a partir d'aquí, doncs, el perfil, diguem-ne, d'aquell detectiu de novel·la negra que va passar una cosa i després avui està en un cas, i llavors escriu una novel·la a partir d'aquí, no? Doncs el Zanon, per exemple.
Sí.
Doncs per què no una discogràfica no pot dir, val, doncs jo creo artistes que no existeixen, que són personatges, els creo tot el seu passat, la seva infantesa, la seva adolescència, com van ser, quines tendències musicals els han influït, i després creo fins i tot la seva cara, la seva imatge. Creu l'artista visualment i, a més, creu la seva música. Aquesta és la premissa a partir de la qual treballa aquesta discogràfica que es diu All Music Works i que funciona, doncs, això, creant artistes de pop, hip-hop, indie, electrònica, trap... Artistes que existeixen des de la perspectiva del món digital, perquè no són persones físiques, no són persones humanes.
Carlos Cer és el seu fundador. Carlos, què tal? Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué nace esta discográfica?
Pues All Music World nace de una manera totalmente experimental y orgánica. Por un lado, por mi pasión por la música, y por otro lado, por toda mi experiencia profesional en el campo de la tecnología y la consultoría para startups. Yo desde pequeño estudié en el conservatorio, toco el piano, voy a festivales, y lo que ocurre es que hace unos meses decidí lanzarme a la producción musical, un sueño que siempre tuve, pero me encontré con limitaciones de calidad, tiempo y habilidades de lo que yo quería alcanzar. Entonces, por decirlo así, esa frustración me llevó a investigar sobre la producción musical de inteligencia artificial. Me adentré hasta llegar a conseguir una calidad impresionante, incluso nuevos sonidos y estilos que ya me gustaría encontrar eso en el mercado actual. Y esto pues siguió despertando interés en otras áreas de la inteligencia artificial, como la imagen, el vídeo y el texto. Y nada, con el tiempo pues, al final desarrollé pues, una habilidad con un enorme potencial, que combinado con toda mi experiencia ya en la industria musical, pues fui dándole valor a esta propuesta hasta que nació Music World, pues con el propósito de transformar el paradigma de la industria musical, de cómo se trabaja hasta ahora.
O sea, lo que hace Warner, por ejemplo, en un año, ¿cuándo tardas tú a hacerlo?
En un mes, prácticamente. Es decir, la inversión que pueden realizar Warner sobre, imagínate, 10 artistas como hemos lanzado nosotros, para poder desarrollar toda su carrera durante un año, todas las producciones a nivel de EPs, videoclips y todo, nosotros lo hacemos con una décima parte en tiempo, en recursos y en todo, prácticamente.
Carlos, vosotros tenéis también, tú eres artífice también de un proyecto que se llama Nonoki, que es una aplicación que tiene pues acceso a 80 millones de canciones. Estas sí, algunos de artistas físicos, ¿no? Y otros entiendo que serán los creados por tu discográfica, que está consiguiendo un éxito realmente importante. En septiembre fue la plataforma más descargada, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no?
Correcto, esto es otro proyecto que empezamos hace 3 años, Nonoki es una plataforma de música y vídeo en streaming, es una especie de Spotify, un híbrido entre Spotify y YouTube, sobre todo nos centramos en el formato videoclip, y nada, sí, muy bien, durante el año pasado fuimos la aplicación más popular en Alemania, Austria y Suiza, el proyecto emprendedor número 19 de toda España, el número 1 por el Banco Sabadell, y este año hemos conseguido ser la número 1 en Corea. Y ahora, durante estos meses, pues la aplicación se ha viralizado por diferentes campus universitarios de Estados Unidos.
De fet, hem de dir, discúlpame, Carlos, sí. Hem de dir, Ricard, que això de que les discogràfiques creïn grups de música, el que es diuen els grups de laboratori, tampoc és un invent d'avui. O sigui, estem parlant que ja als anys 60 es creaven, des de sempre, s'ha fet, però als anys 60, els famosos Archies, que era un grup de música, que eren uns dibuixos animats, que no eren uns artistes reals, Alvin and the Chipmunks, que eren aquells Alvin i les ardilles, recorda una sèrie dels anys 80-90, o The Monkees, o, per exemple, Hatsune Miku, no?, que és una holograma japonesa, una cantant que des del 2007, no?, i a més ha fet servir tecnologia Vocaloid, feta a Catalunya, per cantar, o els mateixos Gorillaz, no?, de Monarra.
Correcto.
O sea, esto no es una novedad tampoco que una discográfica, evidentemente utilizas la inteligencia artificial, pero que desde siempre ha existido el concepto, bueno o malo, aquí ya cada uno juzgará lo suyo, del grupo de laboratorio, ¿no?
Claro, bueno, ahí en ese punto, coméntate, hasta ahora lo que se ha visto, como bien has dicho, más bien que artistas digitales, lo que se han creado como unos formatos para representar como alter egos de esa banda y ese artista, porque al final, detrás de Gorillaz, hay un grupo humano, lo que pasa es que no ponían su cara y lo hacían a través de ilustraciones. Y este punto, si quieres, te lo conecto con esa visión de si bueno o malo. que es lo que un poco suscita todo el apartado legal dentro de la IA.
Bueno, los músicos vivos, digamos, muy contentos no estarán, ¿no? O sí, no lo sé eso, ¿eh? Los músicos de carne y hueso, nuestros músicos, ¿no?
No te creas, porque, es decir, nosotros hemos lanzado este proyecto, digamos, modo uniceber, en que en la puntita pues se ve pues que están regresando los artistas digitales, pero ya tenemos hoy en día nosotros artistas reales con los que trabajamos.
Ya, que també obrireu, vais a abrir a otros artistas más
claro,
más reales.
Claro, piensa que un artista actual muchas veces tiene dificultades de trabajar con sellos productores que no se ajustan al sonido que quieren sacar estos artistas, o no trabajan a la velocidad, o mismos artistas que se dedican a unos géneros, y le, por ejemplo, un artista que se dedica al hip hop y al trap, pero le gustaría, o sea, da muy bien el reggaetón, pero no quiere, entre comillas, manchar su carrera o pivotarle, y se le crea un alter ego para que ese artista pues pueda también, digamos, trabajar en otra vertiente. Mm-hmm.
Carlos Cer, fundador de All Music Works, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Generarà també molts dilemes ètics.
Imagina't.
I els artistes aquí també aixecaran la mà.
No només això, com s'han creat aquestes bases a partir de les quals els artistes d'intel·ligència artificial creen la seva veu i creen la seva música, com s'han alimentat les eines d'intel·ligència artificial. Quins són
reals,
els artistes originals? L'ou o la gallina? Aquí només hi ha un ou o una gallina a l'inici. O molts ous i moltes gallines, però segur que són físiques i no són digitals. És un repte del qual parlarem moltíssim.
Jordi Sellas, gràcies.